Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
Doncs així és, comencem una setmana més aquesta xerrària radiofònica. Aquest temps de parlar per no callar, la sintonia de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Després de les ventades, el dia també es va allargant i nosaltres volem ser puntuals a la nostra cita aquí a la teva sintonia de proximitat amb el parlar per no callar. Anem amb els nostres convidats. Núria de Santiago, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Joaquim Vilagrassa, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I Jordi Galo, benvingut, bona tarda.
Hola, bona tarda, Manel.
Els nostres convidats d'avui disposats ja a fer petar la xerrada, a parlar de temes d'actualitat des dels seus punts de vista. Comencem el parlar per no callar. Benvinguts. Bueno, i hem de començar a parlar per no callar, com cada setmana,
la foto de la setmana.
Una foto de la setmana que avui li farem que s'estrene en Jordi. Va, Jordi, quina és la teva foto de la setmana?
Jo, la foto i la no foto, se podria dir que era. És l'As, el dilluns, va publicar una foto per a marcar un possible fora de joc al gol de Villa, que va ser els dos minuts, no?, d'aquell gol. Resulta que per explicar que havia fora de joc van tindre que borrar digitalment a un defensa de l'Atlètic de Bilbao. Després, durant tota la jornada del dilluns, ells van dir que van ser un fallo d'infografia. D'aquí, deixem-ho dubtar, perquè la infografia, un fallo com a molt, fa que sigui borrosa una foto, que surtin dos, però que desaparegui un jugador de l'Atlètic de Bilbao. Déu-n'hi-do. Ole, ole, l'As, la premsa esportiva, tan equànime i tan poc partidista, no? Però...
Per tant, la foto de la setmana, aquesta no foto que dius tu, la desaparició d'un defensa de l'Atlètic de Bilbao al gol del Barça.
Sí, una foto més manipulada que qualsevol portada de l'interview. Quasi, podríem dir, sí.
Quasi, que més que en Photoshop, sí. Les famoses concursants de Gran Hermanos que surten ensenyant doncs, les seves delanteres parlant de futbol.
Què dius? Pues en aquesta la defensa.
Veure, però tu ja saps que si estava el defensa allí, llavors ells no podien explicar el fora de joc. És que, clar. A veure, aquí hem de pensar que la infografia ha d'estar al servei de la notícia i no al revés. Vale? O sigui, si ells deixaven el defensa on estava, llavors ja no podien explicar aquell fora de joc que ells pretenien que existís. De veritat, lamentable, no? A més, la infografia t'expliquen que és la manera d'explicar per gràfics una notícia i no la manera de manipular una imatge de manera que quede bé, o sigui que... horrorós.
No, és que la cosa és aquí volien enganyar, perquè el futbol, hi ha molts diaris, aquell partit lo repetiran, hi ha un programes esportius a la tele que repetiran aquell fora de joc i que no es veurà, i que es veurà aquell jugador que van borrar. A més, pobre jugador borrat, que aquell dia suposo que voldria veure's com va jugar i, ostres, però m'han eliminat de la foto, saps? Què li diré a la meva dona?
A mi m'agrada especialment sobre aquest tema un gag que va sortir al Cracòvia el dilluns, que sortien els dos periodistes i diu, abre el Photoshop, borra el defensa i ponle tetes a Alves. Perquè diu, ja que estem, no? Pues fiquem-ho tot bé.
I tu què en dius, Joaquim, d'aquest...
Jo en un principi em semblava que era una broma això, no? Jo pensava que era una broma i al final en broma s'ha anat comentant i tothom ha fet aquí comentaris, bueno, tothom s'ha anat aquí a partir de la rialla, tot el que vulgues, no? Però al final, em sembla que aquesta gent ha acabat demanant disculpes, sí. Perquè la cosa més fatal ja no podia ser, jo no sé qui devia ser l'il·luminat que se li va ocorrir aquesta història, perquè efectivament és que no, avui en dia és que no pots enganyar ningú, és que avui en dia és que es veu avui en fotos i en televisió, és que veus els micropis que surten d'un jugador quan esternuda, és a dir, que no sé com se pot arribar a tindre aquesta imaginació i aquesta fal·làcia. Al final és una falta de rigor i una falta de moral periodística que em sembla que aquesta gent haurien de saber-ho purgar. Diem, sembla que s'han enganyat ells, jo crec que no han enganyat ningú, jo crec que s'han enganyat ells mateixos.
Sí, diu-me per dir jo, diu-me per dir jo, perquè
vale,
abans de començar, però precisament pel que esteu dient, crec que sí que realment va ser un fallo d'infografia. Ho dic perquè, precisament pel que esteu dient, perquè les repeticions es veuen a la televisió, hi ha altres diaris, hi ha mil de programes esportius, tertúlies radiofòniques.
Però no ho han dit, això, no?
Ho han explicat, però és el que dic jo, un fallo d'infografia com a molt, o d'impressió, te surt pues, la línia doblada, o, sí, o els morros més grans, que moltes vegades passen les fotos dels diaris, però que et borrin un jugador, o sigui, que es veu clarament que falta un jugador, que l'han borrat, i després, bueno, diuen que és un fallo d'infografia. El mateix va dir la Ana Rosa Quintana,
de la novel·la que
li va escriure el Negre, i diu que va ser un fall informàtic.
Però el Negre no, li va escriure Daniel Steele. Era plagiada d'una novel·la de Daniel Steele.
Per això diria que, clar, potser al fer la ratlla, t'ho dic precisament per això, perquè si hi hagués només un únic òrgan informatiu com a anys enrere, dius, bueno,
la, premia, premsa,
la,
sí,
la manipules i aquí ningú sap res, però caram, si ho manipules saps que es veurà als 30 segons.
Per jo crec que molta gent se pensa que no sabem d'informàtica i que poden dir que el virus informàtic ho fa tot i ho borra tot, els errors infogràfics ho fa tot i se queden tan tranquils i a vendre més diaris.
Vale, pues diu-me per dir jo.
No, però bé, no fa gràcia, fa gràcia, però això és també la premsa esportiva, que ha sigut, que cada vegada té menys credibilitat, potser, no?
En este cas concret, he notat el poder de les xarxes socials. Dieu-me Pardilla, també.
Pardilla.
Però no em pensava que tinguessin tant
acabarem,
poder.
Acabarem sent família.
Jo en realitat em vaig enterar de que existia esta foto i de que s'havia borrat un defensa, perquè ho vaig veure posat per molts usuaris a diverses xarxes socials, a les dues que estic, no? Al Facebook i al Twitter. I se queixaven, i inclús companys de periodisme que diuen ostres, però com se passen, però com són capaços, no sé què. I minuts després d'haver llegit això, llijo també a través de les xarxes socials la disculpa que havia fet l'AS, o sigui que el Twitter durant aquelles hores prèvies a la disculpa bullia comentant esta foto i com estava manipulada. O sigui que poca broma, les xarxes.
No, és evident que es veu, això és com si traguessin una fotografia de Carrillo en una gorra de la Guàrdia Civil.
Sí.
Pues, veuries ràpidament que...
Luis Roncero treballa a l'AS, no? És comentarista de l'AS.
Roncero sí, perquè és del grup Prisa. Sí, sí.
O sigui, però ja està, ja ho diem tot també. O sigui, veient aquest home com intenta explicar les fallides del Madrid i les victòries del Barça, és normal que el diari on treballa pues, faci pues, aquesta mena de manipulació.
És del grup Prisa?
No hace falta decir nada más.
No hace falta decir nada más.
No hace falta decir nada más. Doncs aquesta és la fotografia de Jordi, aquesta no fotografia o aquesta fotografia manipulada del diari de l'AS. Núria, la teva foto.
Bueno, la meva foto és la imatge que jo he estat buscant més durant aquests últims dies. A causa de les ventades va volar, bàsicament. Va volar el sobresostre de la cúpula de les galeries comercials d'Amposta i aquella foto vista als diaris, que l'he vist repetida a diversos mitjans i també a través de la xarxa, déu-n'hi-do, la força en què va arribar a bufar el vent a Amposta i també a tot Terres de l'Ebre. Vaig estar mirant dades del Servei Meteorològic, s'havien superat els 130 km per hora a llocs com el Perelló, a la Sénia, se van haver de tancar, bueno, van hi haure poblacions com Amposta i la Sénia que van tancar les classes, van suspendre les classes dels escolars per la tarda per la força del vent i esta imatge en concret, a part, i més si tenim en compte que precisament avui dia 24 era el dia que s'havia d'inaugurar el Carrefour, estava previst per avui dijous dia 24 i claro, evidentment no s'ha pogut fer, això ha quedat retardat una setmana i a vegades sembla que tot se conjura, no? perquè una cosa vagi bé i a vegades pues, bueno, tens una mala sort com tens una ventada que aquí són bastant habituals, tots estem bastant molt acostumbrats al vent, però jo no sé si havia vist mai una ventada tan forta.
No, moltes vegades no es prenen possiblement les precaucions necessàries a l'hora de construir certes edificacions a zones com les nostres on el vent bufa molt fort. Jo recordo una anècdota quan se va inaugurar el pont del nou pont del tren, el que passa, el que travessa el riu, el nou pont del tren, i va vindre llavors ministre Borrell a inaugurar-lo. Els companys de la premsa li vam dir, escolta, ja saps que això a aquesta altura, passant un tren de pressa, i si bufa molt fort el vent poden hi haure problemes, i se'ns va posar a riure. Va dir, el vent ha de manejar un tren. No es van passar 6 mesos que havien ficat una reixa en ferros per tallar el vent, perquè evidentment aquí el vent bufa molt fort, no?
Sí.
Ell era de Pont de Suert i allà dalt no toca tant de vent. I em fa l'efecte que no només pel vent, aquí hi ha un tema que em sembla que podia ser, aviam, tema de debat. Aquí en aquesta terra coneixem, efectivament, Batro li diu a Borrell, que venia de Pont de Suert, venia de Madrid, i li diu, escolteu, aquí fa vent. Aquí la gent d'aquí ja ho sabem que fa vent. Aquí, però no la gent d'aquí perquè vivim aquí tota la vida, sinó que els meteoròlegs avui en dia tots coneixen el vent i coneixen a on pot arribar el vent. Llavors, la crítica que jo hauria de fer referent al tema del vent és, aviam, les construccions d'aquestes terres han d'estar fetes d'acord amb les condicions del vent que tenim. Per tant, que s'aixequen sostres, teulades al supermercat, a un restaurant de l'Ampolla que se li han dut uns vidres, tal, no sé què, tot això al final és un problema, és una falta total de previsió, és a dir, que el vent arribi a 130-140 quilòmetres per hora, no és tots els dies perquè no és el que tenim habitualment, però passa moltes vegades.
Sí.
Per tant, quan tu dissenyes una construcció, i estic parlant de la gent que es dedica a la construcció, i estic parlant, per supost, dels enginyers arquitectes que fan els projectes, tu tens que previndre que arribarà un dia que vindrà un vent de 130, de 140 km per hora, que passarà molt poques vegades, però el dia que passen dos ratxades se poden endur una teulada, se poden endur una construcció. Però una altra cosa molt important també, el trànsit. Cada vegada que tenim velocitats del vent superiors als 120, als 130 km, tot este tros des del Perelló fins a l'Hospitalet, i este dia em sembla que aquí em posta també damunt del riu mateix, camions tombats. Sí. Home, però com és possible això? És a dir, tu has de previndre, tu saps que et vindrà un vent. Efectivament, potser t'han dit que anirà a 90, que anirà a 100, al redor de tal, però tu has d'estar alerta i tu el que has de fer és previndre i evitar que este camió se posa dins del vent. És a dir, ahir estava la carretera de la Carroba col·lapsada perquè desviaven el trànsit per a que no passessin per damunt del pont del riu. Home, això s'ha de fer abans de que tomben 5 camions, escolta, 4 camions, 3 camions.
Que no és la primera vegada parlant, que fins i tot un camió cau baix al riu per una ventada, perquè
correcte,
no seria
correcte,
la primera vegada.
Correcte, és a dir, tu no pots... Hi ha coses totalment imprevisibles, però, home, un terratrèmol és imprevisible.
Clar,
és imprevisible.
És que depèn també...
Però algo que saps que passarà permanentment, 2-3 vegades l'any, home, tu has de previndre les construccions adequades pensant que un dia vindrà una ratxada de vent, i tu has de previndre que a partir d'un moment determinat tu no has de deixar passar els camions des d'Amposta fins a l'Hospitalet perquè algú acabarà i les caravanes, per exemple.
Això,
bueno, per mi és una falta de previsió.
Això és com si, aviam, si caigués una gran nevada a les Terres de l'Ebre, doncs podries dir, home, és que aquí no és normal, és normal que t'agafin desprevistos, no passarà això al Pirineu, però el vent, que sabem que aquí bufa
correcte,
almenys 3 o 4 cops a l'any de manera forta, home, doncs pren les precaucions necessàries. Núria.
A més, una altra cosa que vull dir a nivell de queixa. Jo anava sentint este dia que feia tant de vent, anava al matí i anava amb el cotxe m'anava, l'havia d'agafar fort, i això que anava per dins al poble. I anava sentint una tertúlia d'una ràdio generalista i estaven allí tots els tertulians embarrancats parlant de Gaddafi. I no vaig poder evitar pensar... si a Barcelona avui estàs fent la meitat del vent que fa avui a Quimposta,
home, Gaddafi quedaria tercer o quart.
No estirien parlant de Gaddafi, estirien en la tertúlia suspesa i agafant trucades de gent afectada pel vent.
Sí, unitats mòbils al carrer.
I després d'aquesta ràdio se fan dit generalistes i diuen que són la ràdio de Catalunya, i molt poquetes vegades mos veiem representats, i sobretot te'n dones compte en casos com este, no? Perquè si hagués estat fent vent a Barcelona s'hagués estat parlant del vent tot el matí.
Sí.
I fent vent a un altre lloc, i crec que al nord de Catalunya també va bufar molta força, al Pirineu també va hi haure moltes ventades, allí s'estava parlant de Gaddafi perquè era el tema del dia.
Jordi.
No, jo ahir estava esperant mirar Telecinco i que Piqueras estigués content. Ahir no, abans d'ahir, quan va ser la... Dic, mira, sortirem a Telecinco i Piqueras amb el seu somriure de viento catastrófico i tal, pues estava... I no vam sortir. Van sortir dos camions i prou, no.
Pues la
veritat, i mira que tenia
van contactar. Perquè sí, jo per la meva feina me van trucar de Informativos Telecinco, d'Antena 3 van dir que els digués algun lloc en bufés bastant lo vent, que estigués situat en posta, perquè volien fer una connexió en directe, i la veritat no ho vaig acabar mirant, no sé ni si va sortir, però crec que vaig arribar i a les companyes us diuen, penso que avui només me fa falta que me truquen d'Intereconomia, perquè ja m'han trucat totes les teles i tots els mitjans possibles.
No, és que d'Intereconomia t'haguessin trucat si el vent vingués de la dreta o de l'esquerra.
O si Déu hagués baixat en...
No, que la culpa és dels separatistes i dels catalanistes, la culpa del vent, Intereconomia.
El viento va Catalunya, no estaria mal, era un bon titular.
Era un bon titular, sí, sí. Però bé, m'imagino el Pedro Piqueras fent la conga de Jalisco allà dins dels informatius de Telecinco.
Joaquim, quina és la teva foto?
Bueno, la meva foto era la del vent, però claro, me l'han xafat i per tant, però ja he pogut fer l'aportació que a mi m'interessava. Jo en tot cas, hi ha una foto interessant de la setmana que es comenta, els ajuntaments tenen molts de problemes per a quan han de resoldre temes en relació a Renfe, a DIF. Jo recordo la meva experiència de regidor a l'aldea, que qualsevol cosa que havíem de resoldre en l'Ajuntament, i a l'aldea en coses molt importants a resoldre, perquè tenim un espai d'una via que ja no és via, però hi ha un espai on passava la via per dins del poble i on l'Ajuntament sempre ha tingut la intenció de fer coses interessants i sobretot netejar una mica la imatge, perquè Renfe acostumbra a ser bastant bruta, bastant desordenada, bastant gorrineta en relació a les propietats que té els pobles. I d'alguna manera hem intentat fer alguna cosa. Renfe sempre diu que sí, que ho arreglarem, però Renfe el que vol al final és quan té que deixar aquests espais, el que vol és que els hi pagues bé, que els hi pagues a preu de mercat i no acaben cedint. I estos dies dic això perquè me consta també que l'Ajuntament de Tortosa està fent coses en relació a Renfe, perquè allà té un espai important que Renfe ja pràcticament no usa, que és des del mateix llindar de l'estació fins al riu, inclòs el pont, pràcticament ja no usen, i d'alguna manera estan fent gestions per a, en un principi, aquell espai segurament quedarà tard o pront d'alguna manera de l'Ajuntament, estan fent gestions per a que puguen fer un pas des de l'Eixample, que s'acaba justament a la via, fins a la ronda de Docs, que és el carrer que a part de baix de la via, que la gent tota la vida ha travessat la via per mig de les vies, valga la redundància, sí. Hi ha un pont que no el passa ningú, travessant travesses i senderes i eixamplant les tanques per a poder passar, vamos, desastres d'estos que fem la gent per no fer 200 metres de més de caminar. Bueno, sembla que esta era la foto que jo m'he ocorrit que podia ressaltar, ja que m'havia xafat la del vent i del que he pogut fer el meu comentari. Me sembla que és interessant i sobretot tinc molt d'interès en veure com se'n surt l'Ajuntament de Tortosa en d'alguna manera donar esta via oberta de seguida en aquestes vies, poder-les creuar perquè la gent no hagi de fer voltes i revoltes i hagi de passar per llocs on hi ha molt de perill, però sobretot tinc molt d'interès de veure com se'n surt, perquè a DIF i Renfe tota aquesta gent són d'un altre món i els costa molt entendre el que els ajuntaments volen als pobles.
Diguem Renfe, diguem Fecsa, diguem empreses d'aquestes...
També.
D'aquesta
envergadura. Sí, d'aquestes característiques.
També, Núria. També, perquè en guardava una de Fecsa que després en parlarem.
Va, veus? Quan vulguis, Núria.
No sé, jo la veritat no coneixia el tema, l'ha comentat ara Joaquim, i me passava com quan me va explicar els bonos, que quan m'ho explica bé jo ja ho entendré per a tota la vida. Jo l'única punta que sembla mentira que... tant Renfe com Fecsa com aquestes empreses, que en realitat el que estan fent és donar un servei públic, i quan un servei és públic és un servei que el ciutadà se suposa que l'hem de rebre, i l'hem de rebre d'una manera que sigui digna. Ja no dic un servei de qualitat, perquè seria fer la carta als Reis, i més si parlem de Renfe. I ells tenen les infraestructures i han de fer la inversió, perquè ells són les empreses que estan encarregades de donar aquest servei públic, que tinguin tan poca sensibilitat, que tinguin simplement aquest interès mercantil, que dius, bueno, està clar que no tot ho pot gestionar l'Estat, perquè això fa que els estats siguin enormes, però és que quan te trobes estos casos dius és que no sé la veritat quina seria la solució. O sigui, potser seria agafar els senyors de Renfe i dir-los, ho miren, potser que pleguen.
Bueno, és una prepotència innata en ells.
Sí, perquè tant els ajuntaments com hasta els usuaris han de tindre una actitud servil totalment cap a aquesta gent, perquè ells tenen allí uns terrenys que no utilitzen, però que no els importa tenir-los allí abandonats, i que tu, que ets un ajuntament, que allí podries fer actuacions, que podries millorar la teva ciutat, que és en realitat el que interessa a qualsevol ajuntament, que és millorar i fer coses, doncs te trobes estos entrebancs i dius, bueno, és que jo tinc allí uns terrenys que podria donar-los un ús magnífic, però no puc perquè Renfe no em deixa. és realment delirant.
I moltes vegades ni els usen, ni els netegen, ni els interessen, ni res del món, que donen una imatge al poble impressionant.
Que igual ho fan expressament per a que l'Ajuntament...
Bueno, i al final la imatge no és per a Renfe ni és per a DIF, la imatge és per al poble, la gent.
És per al poble, t'anava a dir això, precisament. No els utilitzen, però és que tampoc els netegen. Jordi?
No tinc res que dir, és que estic d'acord amb els que diuen ells. No, és que no aportaré cap solució, tampoc.
Critico,
ja de passo dic la puntualitat, per favor, de Renfe, si n'estem escoltant.
Bueno, últimament van ser prou puntuals, sempre que no tenen alguna incidència, no? Fa poc, doncs, quan algú es tira la via entre Tortosa i Tarragona i sempre hi ha algun que altre...
Jo sí que vull fer una crítica ara, és veritat. Vaig moltes vegades a Barcelona per problemes... Per coses de família i me sorprèn que els trens que van de Barcelona cap aquí baix són uns trens i els que van a Tarragona, o sigui, les de mitja distància de Barcelona a Girona són uns pedazo trens amb bar, amb maquinetes amb més amplis, amb dos pisos
música no,
perquè nosaltres menys i ells més borregues. I ells paguen igual, o sigui, el viatge de tren és el mateix. Només dic això, que em fa ràbia quan vaig allà, mira, pareix que nosaltres som los de
segona.
Lo sud és lo sud.
Me sento,
el sur és el sur.
Sempre.
Sí, hi ha moments que me sento com Leonardo DiCaprio en Titanic, o sigui, ai, ho sento, jo tinc que agafar el de mitja distància que va cap a Tarragona i jo me vaig a Girona. Adéu.
No, aquesta simbiosi barcelonins-gironins sempre ha funcionat més que la simbiosi barcelonins-tarragonins o lleidatans. Fixa't que els grans lobbies de comunicació, els grans lobbies empresarials sempre estan entre gironins i barcelonins.
Jo no sé si heu vist aquell... Rula per internet, un dia ho he de portar per a que ho vegueu. Un mapa de Catalunya que està marcat els territoris, però els territoris tal com se conceben des de Barcelona. No? On està la capital posa Barcelona. Realment és Barcelona i tot el Baix Llobregat i tot el seu cinturó, tot el que és Girona posa barri residencial de Barcelona, lo d'aquí baix és no
l'extra ràdio,
si...
deu ser, no?
Extra ràdio de Barcelona o traster de Barcelona, Lleida és la pista d'esquí de Barcelona.
Sí.
I te ho mires i te fa molta ràbia perquè és que damunt penses que està tenint raó, que és veritat que és així com se conceben moltes
anem
coses.
Anem amb el titular de la setmana, va.
El titular de la setmana.
Doncs el titular de la setmana que ens aportarà Joaquim en primer lloc.
Bé, doncs, el titular que volia aportar és el que ha sortit estos dies referent a les salines. Infossa, les salines de la Ràpita, Infossa fa molts anys que té problemes per la degradació de la barra del trabucador i la veritat és que estem cansats de veure aquells pals de la llum dins a la mar i home, l'any passat va estar molt debatut i l'Ajuntament de la Ràpita va fer molta pressió perquè s'arreglés i el govern també hi està posat i sembla que estos dies està sortint la notícia de que definitivament el que volen fer és soterrar les línies i solucionar-ho. A mi em sembla, abans parlàvem de la prepotència de Renfe, efectivament això és tema d'Endesa, que també Déu-n'hi-do, i me sembla que en este moment hi ha bona voluntat de que es faci, però clar, sempre acabem parlant de bones voluntats, però quan mesurem el temps que fa que s'està parlant del problema que té Infossa i el temps que fa que aquestes salines tenen problemes per un funcionament normal i si parléssim a l'empresa, que no és precisament un negoci que hagi de fer ric a ningú, al final me fa l'efecte que... Bueno, pues que
al final és sal.
La feina és d'ells, sí, la feina és d'ells per poder-ho mantenir i ho mantenen, pues d'alguna manera, home, els responsables de les infraestructures que al final cobraran pels serveis que acabaran donant-los perquè la llum los hi facturaran igual, pues aquí estem perdent el temps i no sé quins problemes puguen hi haver. Si són de diners ho entenc, però ho entenc ara i també ho podíem entendre quan les vaques eren una mica més grasses. Però al final fa un munt de temps, de les dues vegades que jo recordo recentment que ha petat el trabucador, doncs no recordo que s'hagi arreglat i ara, estos dies, s'està parlant de que possiblement ho soterraran. Tant de bo que s'hi posen de veritat, perquè és una bona notícia, però Déu-n'hi-do el que cal criticar, el que aquesta gent tarda a resoldre les coses i al final això són infraestructures del territori que, escolta'm, que acaba donant feina, acaba donant activitat i acaba donant facturació a final de mes.
Núria?
Sí, bueno, tornem a lo mateix. Fexa, bueno, en el cas d'Infosa és escandalós, perquè a més era molt important aconseguir que se soterrés esta línia. És el que deia abans Joaquim, no? Aquells pals de la llum que caïen cada dos per tres i que sembla que finalment...
Al mig de la mar.
Que sembla que finalment se soterraran i tornem a lo mateix. Fexa. I sempre estem igual. Qualsevol ajuntament d'este territori mos podria dir un munt d'obres que tenen llestides i que no poden obrir portes perquè FECS encara no ha fet l'escomesa definitiva o que tenen una infraestructura encara funcionant en provisional d'obra i un al final no s'acaba explicant com pot ser que costa tant fer una cosa que tornem a ser-hi. És un servei públic que l'han de donar i que s'ha de prestar i que ells són els encarregats de prestar-lo. Si no poden fer-ho, que ho faci un altre. Però és que són coses que s'han de fer. Se parlava fa unes setmanes de, altra vegada, les galeries comercials que funcionaven encara en un generador perquè FECS encara no havia fet l'escomesa definitiva de la llum. I sempre estem en les mateixes.
No, i ciutats de les nostres terres que estan minades de pals d'aquests antics
sí,
perquè FECSA pues, no...
Pues encara no s'hi ha posat perquè...
Ah, sí, nusos pels carrers embolicats uns pals en els altres, en fils que... Bueno, és un descuit i és un...
Al final sembla aquell article de l'Arra del Vuelva Usted Mañana. Demà.
I quina és l'excusa que fiquen ells per no fer aquestes coses?
Pues no sé, jo no he parlat d'en
Fix. No posen cap excusa.
Diuen que ja ho faran.
No, que són Fix.
Home, jo... Sempre diuen que sí. Ara, quan parlen... Quan hi ha un problema de pressupost, des de luego el primer que et diuen és que has de pagar tu.
Sí, després te foten uns anuncis a la tele que et penses que són una ONG.
Que
servei tant de donar a ells, però que al final te l'has de pagar tu.
El tema de Infosa va per aquí, perquè s'ha firmat un acord de bones voluntats, però que Infosa ha d'aportar el 50% dels 700.000 euros que val soterrar la línia. Quan FECSA només aportarà el 30%, la resta l'aportaran de diferents departaments. Sí. Però clar, és allò de dir, escolta'm, és un servei que t'ha de donar que manté llocs de feina, i a vegades no és solament els llocs de feina, perquè hem de parlar de la importància mediambiental que té, és el que parla l'estudi de Barcelona. Si això passés als voltants de Barcelona ja faria temps que no estarien en aquesta situació.
No, és que no haguéssim arribat.
És que estem pensant que és la platja del Trabuco, és una zona de gran interès mediambiental, de gran interès turístic, perquè és un istme, no n'hi ha tants a Catalunya, i a més s'està practicant molts d'esports nàutics d'aquests de kite surf, etc, i que moltes vegades se queden les veles enganxades als pals i no poden dir, escolta'm, que estem parlant d'una inversió per tres motius: empresarial, turístic i esportiu i mediambiental,
perquè allò tal com està muntat és un impacte terrible.
Bueno, pues tant de bo, a veure si ara es fiquen d'acord els diferents departaments i comencen a fer projectes i demanar permisos, perquè això sembla que tampoc no va per d'aquí quatre dies. Titular.
A veure, jo el meu titular, bueno, la meva notícia, esta setmana ha sortit bastant a la premsa, potser m'acusareu de reaccionària, no sé, ne parlem, És sobre les manifestacions que estan havent a Sant Jaume, tot este moviment que hi ha, perquè ara, bueno, la Generalitat ja sabem que està retallant des del primer dia. La gent que està governant abans de ja va concórrer les eleccions explicant que retallaria, però sembla que les retallades, claro, evidentment, no són de gust de ningú. Ara resulta que evidentment s'ha retirat el projecte del nou Institut Escola de Sant Jaume d'Enveja i de cop han sortit pares d'alumnes i professors i gent a queixar-se de que volen l'institut i que volen l'institut. Si és que no cal tirar molt atràs, perquè crec que va ser ben just un mes, no sé si feia un mes, si faltava un mes encara per les eleccions, que va ser quan se va comprometre este projecte de l'Institut d'Escola, un projecte que no té finançament, que no se sap com se pagarà. Al final potser algú hauria d'explicar a la gent que quan se fa una infraestructura o quan se fa algun edifici, se fa un institut, se fa qualsevol servei, això ho ha de pagar algú. I ho ha de pagar el govern perquè ho fa el govern i si no hi ha caixa, no hi ha caixa, i si una cosa no està compromesa però no té el finançament assegurat, aquella cosa no està assegurada. I de totes maneres ja fa molt de temps que els alumnes de Sant Jaume van a altres instituts. Jo realment no comprenc tampoc aquestes, i perdoneu, però això sembla una rebequeria de dir, no, jo ara me van dir que volia l'institut, que tindria l'institut, i ara vull l'institut, quan realment és que no pot ser. És que no pot ser.
Jordi, com ho veus, això de l'Institut de Sant Jaume i aquestes reivindicacions?
Que... Jo el que no entenc és la manera de reivindicar-se. Primer, que són lliures ells de dir el que volen, sí, i el, sí, que volen tindre. O sigui, jo d'aquí no, no entro. O sigui, fa temps que tenien al cap que volien un institut i ara de cop i volta, per la crisi i perquè estan retallant, doncs no n'hi ha, doncs mira, a esperar-se. Però la vaga de fer que els fills no vagin al col·legi, durant un dia, això és el que no entenc, perquè jo el que tenia com a vaga era el fet de no anar a treballar per a que l'empresa no pogués generar uns diners. I el que estàs fent és fastidiar els xiquets, o sigui, estàs dient no vagues al col·legi per a no generar-te tu uns estudis. Jo no entenc aquest tipus de vagues.
Sí, raó,
mai
he
entès
raó.
Les vagues estudiantils,
raó,
que no són ni perjudicar ni el mestre ni ningú. O sigui, en esta vaga
perjudica
no
surt... l'alumne, clar.
Perjudiques a l'alumne, que al fi i al cap és el que tu estàs ajudant per a que ell tingui
estudis.
Per a que tingui
una bona educació, sí.
I és el que mai he entès. I quan era estudiant, que es feien les famoses manifestacions d'estudiants que feien, ui, sí, vaga, sí, de qualsevol tonteria, sí, anava pel fet de que era estudiant i volies
i anar al
mig possible.
No?
Però després diu, però no ho entenc, o sigui, qui surt perdent en aquesta vaga? Els mestres continuaran cobrant perquè han anat allà, jo continuaré perdent perquè no he adquirit els coneixements que em tocaven adquirir aquells dies. Però bueno, en tot cas, si els pares i tal veuen que és la manera per aconseguir un institut que fa temps que els hi van prometre, doncs mira, que lluiten.
És que tornem-hi, no fa tant de temps, no faltava ni un mes, és que potser vaig errada, però no feia falta molt per a les eleccions, estaven convocades.
Que jo tinc és que va ser doncs una promesa d'última
hora. D'última hora.
D'últimes hores, sense haver tingut la planificació econòmica. Això, clar, és complicat. Això seria una mica com el tema de l'hospital, que sí, que es van comprometre a fer un hospital, però no estava fet ni el pla econòmic, ni tampoc estava fet el projecte, etcètera, etcètera. Clar, si arribes i trobes els calaixos plens de diners, doncs tires avant.
Jo entenc la gent de Sant Jaume, Montells, que són un poble que sempre s'han sentit molt aïllats, que se senten com, si nosaltres ja com a Terres de l'Ebre ens sentim aïllats de Catalunya, ells encara se senten més aïllats, perquè tinc família, i el fet de tindre un institut, ara que han tingut el pont, no, els està pujant l'ànim de, mira, som alguna cosa, i de cop i volta a qualsevol cosa il·lusió, ells s'il·lusionen molt i ara els han dit l'institut i veuen, ostres, una altra vegada tornem una altra vegada cap enrere, no? A ser els oblidats de les Terres de l'Ebre, etc. Els entenc, aquesta
postura,
aquesta,
sí,
ràbia que tenen,
sí,
ells,
sí, sí,
no?
Sí, no?
Però, no sé, també tenen un institut a la Cava, no? El del Tebre, ells.
Sí, passant el pont, sí.
I des que està el pont, què costa anar de Sant Jaume del Tebre?
Clar, és...
Joaquim.
Sí, jo també els entenc i per tant, jo crec que si, jo crec que no han de deixar de reivindicar si realment tenen interès en que es faci un institut. Per tant, me sembla un error que en aquesta reivindicació incloguen la fer una vaga de que els xiquets vagin a col·legi, perquè els xiquets i xiquetes al final el que es troben és que estan perdent dies de col·legi, me sembla un error, però me sembla extraordinari que continuen reclamant el que han de reclamar. Aviam, el govern de la Generalitat té que governar Catalunya i este és un vaixell que té que salvar el govern de la Generalitat, però cadascú té que salvar el seu camarot, per tant, ells han de reivindicar el que els hi toca. Ara, quan passem en aquests nivells que comentàveu abans, de que comencem a planificar obres i a fer promeses que farem obres sense saber el que realment tens a la butxaca, me sembla un error garrafal que en aquest moment, ara és quan està sortint. S'han deixat preparades una sèrie d'idees, algunes en projectes i algunes ni en projectes, sense hi haver un duro. Claro, llavors sí que es fa difícil que puguis acabar les obres. I què passa? Que en aquest trànsit de govern, clar, surt tot. Si no hagués canviat el govern, doncs s'hagués anat tapant, s'hagués anat endarrerint, no passa res, però clar, en un canvi de govern, quan arriba un govern i diu, bueno, però de quin pa hem de fer sopes aquí? Doncs ni hi ha pa, ni podem fer sopes. Per tant, el primer que hem de fer és veure si aconseguim el pa, i el pa es té que aconseguir, i en això és el que està el govern. I me fa l'efecte que, aviam, una retallada d'un 10% en els pressupostos, no els pressupostos del 2011, en els pressupostos del 2010 que s'han prorrogat, és a dir, no, sí, tenim ni pressupostos del 2011, estem en els pressupostos, si s'haguessin aprovat pressupostos per al 2011, els pressupostos s'haguessin augmentat un 6, un 7, un 8%, però és que aquells que no s'han augmentat ni tan sols perquè són de l'any passat, els hi hem de retallar ara un 10%. Què significa això? Primer, que no hi ha un duro. Segon, que han deixat el govern anterior, ha deixat les coses malmetudes. I tercer, home, que d'alguna manera en un 10% de retallada als pressupostos, Déu-n'hi-do les retallades fortes que poden afectar. Jo espero que este govern tingui cura, si més no, d'aquelles necessitats bàsiques que afecten en salut, que afecten ensenyament, que afecten inclús a obres ja començades i tal, que d'alguna manera se'n sàpiguen sortir, però és normal que tinguéssim grans dificultats. I és clar, què passa? Ho paga el govern actual, que porta 50 dies governant.
No, el que passa que aquestes les promeses sense tindre els projectes realitzats acaben generant frustracions.
Claro.
És una irresponsabilitat, és una irresponsabilitat administrativa tan gran que se n'haurien de donar vergonya los que governen o han governat i són incapaços de fer els números ben fets d'acord amb els projectes que tenen, que no se'ls hi hauria de deixar governar mai més. No parlo del partit, parlo de tots aquells que han governat malament, parlo de tots.
Però és que i damunt encara diuen que no, que és que el govern de la Generalitat el que està fent és exagerar.
Però... en alguns moments ho sembla,
algunes,
perquè
veure,
al final
jo,
Núria,
s'ha
dit que cansa, sí, el missatge,
cansa.
Fa falta una mica de missatge d'il·lusió,
d'esperança
en el futur,
no? Perquè, del somriure, clar, i del pensar en positiu i tal.
Ara amb l'estil Guardiola també, no? Potser,
sí,
no deixen firmar per 6 mesos, perquè
sí, no està bé la cosa, no està bé, espereu-vos.
Jordi, quin és el teu titular?
El meu titular és un titular que vos en riureu, però pot analitzar perfectament com funciona el país, sigui ja sociològicament, esportivament i econòmicament. És de Lectures. Sortia, sí, va sortir el dimecres, o sigui, ahir, és Shakira i Piqué cogidos de la mano.
Ui, que
mira,
vale. Quina il·lusió.
Aquest és el titular que va amb una foto incorporada, que és Shakira i Piqué agafats
cogidos
de la mà.
De la mà, no?
Una foto que està valorada per 130.000 euros.
Sí, però que al final sembla que no s'han pagat. Perquè...
Sí, ara explico. Primer, 130.000 euros una foto d'aquests dos, que a qui li importa que estiguin agafadets de la mà.
Ja, però sabeu que
quan Piqué toca les seves parts jugant a futbol i s'abraça amb altres jugadors, que també podia tindre una altra connotació, no? Piqué mira com s'abraça con Villa.
És que el futbol és un deport de contacte, això,
sí.
No, això no cal.
Primer això, després 130.000 euros que costava aquesta foto, que per cert, al final va ser robada per uns hackers, o sigui, van robar una foto robada, que això ja també diu molt de lo que passa, i clar, aquests paparazzis van dir, pues, a tots els mitjans que publiquen aquesta foto abans de que nosaltres la publiquem, sembla que hem venut, pues, ho denunciarem, etc. Diu molt també. I l'altre, pues, això, que són 130.000 euros una foto.
Sí, el que passa és que tu com pots denunciar algú que publica una foto que tu ja és robada,
sí,
perquè
has
assegut invadint la intimitat d'unes persones i no t'han donat permís per a fer aquella foto, i clar, aquí és un sidral.
I a mi què m'importa que Piqué estigui agafat de la mà de Shakira? Si fos una morrejada, mira, o si fos que s'han agafat...
Pues tornem a... Pues és el mateix.
No, però és veritat, però si fos algo excepcional, pues, Piqué està ensenyant-li un granito que té en l'espalda. Diu més, però ja agafats de la mà, sortint d'un restaurant car, ja...
De Copèlia sortien, sí. No, a veure, la veritat és que la premsa rosa ha arribat en estos extrems i al final això ha sigut portada de diaris esportius. A tots els programes de televisió es parla de la Shakira i del Piqué, com si això fos... Ara sembla que la Esteban deu estar una mica nerviosa perquè ja no es parla tant de la Belén, sinó que es parla de la Shakira. Jo no sé, sí que és una mica... Fent un anàlisi sociològic, sí que al final acabes pensant que este país va on va perquè som així.
I després esportivament, Piqué fa que està en Shakira, pel que diuen la premsa aquesta, de fa temps, és el Mundial.
Sí.
Ha jugat igual i ara tots els que miren a Piqué quan falla alguna coseta, per molt petita, ja estan fotent la culpa a Shakira.
Jo el veig despistat. Jo el
veig despistat. Ho veus despistat? No, veus més en guaca-guaca que en la pilota.
Guardiola ja va dir que Pedro lo lleva muy bien. Va ser magistral, aquella resposta de Guardiola. No, sí, Pedro lo lleva muy bien.
Per això no, però bueno, era aquest el meu titular. Que
poca broma. A tu, a mi, potser a Joaquim i segurament a Manel Ramon, mos interessa més aviat poc en qui s'agafa de la mà Piqué o a qui li canta el guaca-guaca a Shakira, però que una foto, que segurament jo no l'he vista, la foto, però deu tenir una qualitat pèssima.
Sí,
o, surten de perfil.
Veus? I no es deu veure res. I a tu te diuen que són ells dos i si te diuen que són uns altres dos, igual també t'ho creus. Que arribi a valdre 130.000 euros, com has dit, bueno, pues serà perquè li interessa molta gent.
És això. Sí.
I a vegades és un debat que portem ja, potser, jo crec que este debat lo porto fent en gent diversa des de que va començar el Gran Hermano. I sembla una tonteria, però no. I al final, la gent també vol entretindre's i vol distraure's i vol pensar en coses que no siguin sèries, que no siguin importants i que no siguin profundes. I els temes importants i profuns van quedant en un segon pla i només cal veure quin percentatge de programació d'entreteniment té la tele, que la tele és un altre servei públic i quin percentatge d'entreteniment té, bueno, pues qualsevol mitjà de comunicació. No és el cas de les ràdios, no és el cas de, del diari, però inclús un diari de premsa escrita porta seccions d'entreteniment.
I de premsa rosa.
La premsa rosa és entreteniment al 100%.
No, que em referia que inclús diaris d'informació general pues,
porten premsa rosa.
Porten la seva part de premsa rosa.
I porten però... horòscopo.
Però és, jo parlo de com ha de...
Quin rigor periodístic d'un horòscopo? Zero.
Jo només parlo de com ha degenerat el terme entreteniment. Jo entreteniment era veure el juego de la Oca amb el Miguel Aragón o el Beat Noche o el 1-2-3, etc. Entreteniment ara, veure com se senta la Belén Esteban insultant al Jesulín Dubric amb un polígrafo que no porta que no té cables, etc. Insultant-se, parlant-se, dient-se de tot menys guapa, picant-lo dins d'una capsa i perquè ells ploren. Això entreteniment?
Bueno,
és que s'està
sí,
confonent
sí.
El terme entreteniment.
No, és que la gent cada vegada se vol entretindre d'una manera diferent. Jo ara que semblaré una mica així com a que me
I soc fan de Gran Hermano, t'ho dic, eh?
No, però sembla, no, sembla que me les dono i que vaig de pedant, no? Però no fa molt, mai acabat de llegir Orgullo i Prejuicio i és una novel·la ambientada, bueno, del segle XVIII i t'explica com s'entretenen aquella gent i tu te llegis com passen una tarda i penses Déu meu, Déu meu, no sé com no s'acaben adormint tots aquí.
Sí, 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 sí.
Perquè se tracta de dinar, de prendre el té i de sentar-te en una tauleta a
jugar
en un
cartes,
joc.
I jugar cartes.
O de pegar una volteta per dins el menjador passejant per allí per dins de la casa. O a passejar pel voltant de la casa. Pues bueno, sí, l'entreteniment va voltant, o sigui, va evolucionant conforme evolucionem nosaltres, no? Uh-huh. I evolucionen les societats. Abans t'informaves comprant-te un tabloide de paper i ara t'informes a través del teu telèfon.
I Joaquim, com ho veu tot això?
I el cor ha acabat al fetge. Sí, i a totes les vísceres.
El fetge no.
Al final tot ha canviat la forma d'entreteniment i tu parlaves de fa molts anys i el que reflexa aquesta novel·la, però tu fixa't que al final hi ha una component bàsic que no ha canviat, que és... la crítica, l'enveja, el xafarderio, el que feia aquell, el que feia aquell, el que ha deixat de fer...
Sí.
Totes aquestes coses no han canviat en tot aquest temps. Jo la foto no és que no havia vist la foto, no coneixia ni la notícia, però estic d'acord en ella, que efectivament interessa molta gent perquè, bueno, perquè hi ha altres coses de menys importància. Bueno, ja fa temps, quan el Cerdà se li va ocorrir dir que els havia vist junts i va dir així com
sí,
no diu res i resulta que va ser una bomba perquè els dos, no sé si un dels dos tenia algun compromís o
ella tenia, no?
Els dos
tenien compromisos i tal, pues semblava, bueno, no li interessava a ningú, interessava a tothom interessa aquestes coses.
Sí.
La pregunta és aquesta, per què ens interessa?
Perquè el morbo de l'ésser humà no ha canviat en la vida, no en tots aquests anys, no ha canviat en la vida, perquè ens interessa molt què és el que li passa als altres, com pateixen els altres, home, també com xalen, perquè el tenim enveja de si xalen més que nosaltres.
Sí, perquè Piqué no té un dúplex, té un tríplex, eh? Que ho sapiguéssim. Té un tríplex, eh? que ho sapiguéssim, eh? Vinga, la carabassa de la setmana, va, som-hi.
La carabassa de la setmana.
Vinga, Joaquim, a qui carabassegem aquesta
setmana?
Bé,
jo la carabassa de la setmana la dono al PP i a Camps per la desenganxada de TV3. Este és un tema que podíem pensar que és un tema d'allà lluny i no, és un tema molt prop, i més nosaltres en aquestes terres que d'alguna manera ens hem considerat sempre una mica cruïlla d'esta llengua catalana per moltes raons, entre altres coses perquè jo sempre he dit que nosaltres aquí entenem a tothom. Entenem els catalans del nord, entenem el valencià del sud, entenem com parlen a les illes, o entenem a tothom. A nosaltres no mos entén tothom. De repetir moltes vegades expressions i paraules nostres a altres llocs de parla catalana, mentre que a nosaltres no mos fa falta que mos ho repetisquen perquè coneixem perfectament com parlen els valencians, coneixem no tan perfectament però bastant com parlen los mallorquins i també com parlen la gent de Catalunya del Nord. Per tant, jo crec que sí que som aquí la cruïlla dels països catalans, i em sembla que això de TV3 és algo que Acció Cultural l'ha portat molt bé durant tot aquest temps i me fa l'efecte que ha fet molt de mal en tota la història, però ara definitivament havent pres la decisió ja de tallar-ho de soca arrel. Fixa't que estem tothom està embornant, està lladrant el Camps per quatre tratges, quatre regals de tratges, que em sembla que és menys que el xocolata del Loro, i sin embargo ningú l'està embornant perquè estigui xafornant la cultura i perquè estigui xafornant la llengua i la cultura del seu propi país. Fixa't que me dol molt que el PP en tot el seu engranatge s'escapa sempre, no sé si recordeu, però nosaltres som molt joves, en el cas Naseiro, tema molt complicat que ve de finançament del partit del PP valencià, posteriorment el cas Fabra, per exemple, o el cas Gürtel, que és més recent, s'escapen de tot això i, sin embargo, van de rosites i planten una tallada d'expressió, una tallada cultural, algo que em sembla que no només els afecta a ells, afecta a tots els països catalans. Una gran carabassa per al PP i per al Camps.
Doncs aquesta és la carabassa clara i concisa del nostre tertulià Joaquim Vilagrassa. Núria.
Totalment d'acord, és que a més me l'ha pres perquè jo volia donar-la també.
Aneu robant-vos.
Pues anem prenent los temes.
Para que vegin que això no està guionitzat.
No, gens. Aquí parlem una miqueta abans d'entrar, però quasi que no mos ho diem. Totalment d'acord, no sé si puc parar-me a pensar en què pretenen per voler assassinar d'aquesta manera la seva pròpia llengua. Nosaltres en lingüística ens explicàvem que hi ha maneres de que les llengües naixen, creixen, se reprodueixen, a vegades moren. Una llengua pot morir de causes naturals perquè moren els seus parlants, i una manera de fer desaparèixer una llengua és assassinar-la, és quan el propi parlant la prohibeix, la relega totalment i la deixa d'utilitzar. I aquí sembla que el que es vol fer és això, és borrar totalment la llengua catalana, la llengua valenciana, que li diguen com vulguen, és igual, m'importa bastant poc, no?, si li volen dir català o valencià, i més tenint en compte que les televisions autonòmiques de València, bueno, del País Valencià, utilitzen la llengua valenciana ben poquet, diria que els informatius, i ben just. Uh-huh. Damunt és que ells no tenen una oferta, o sigui, el propi govern valencià no garanteix la comunicació en la seva pròpia llengua.
El seu propi president és castellanoparlant, no?
Molt bé, té un president castellano parlant que no l'he sentit mai parlant valencià.
Sí, parla.
Tampoc vaig sentir mai a Zaplana, que Zaplana no era ni tan sols d'allà.
No, perquè era de Cartagena. No,
Zaplana
era de Cartagena.
Però Camps sí, Camps parla valencià. El que passa és que el parla en la intimitat.
Irrita Barberà, grita.
Ell irrita el parla en la intimitat.
No sé, de veritat, una carabassa enorme, perquè és un cas d'assassinat de llengua.
Jordi.
Jo, quan vas a Barcelona a veure alguns partits del Barça, sempre te venien aquelles noies perquè firmessis en contra de que tallessin TV3, sí, Canal 9, etc. Jo era una mica reticent perquè Canal 9 fa temps que no s'emet tampoc a Catalunya. O sigui, nosaltres
que no es veu a les Terres de l'Ebre.
No, ni a Barcelona tampoc. A Barcelona és...
Hasta fa 4 dies se veia a Barcelona.
Sí, sí.
Se veu Codi de Barres, se veu Colorets i ja està.
Bueno, aquí també es veu les 4 barres.
Les 4 barres i prou.
No, les 4. No, que això seria la bandera catalana.
Personalment, o sigui, m'alegro que no es vegi Canal 9 perquè era un canal tampoc que no em feia goig, però... Bé, el que vull dir és que...
Aquí agradava,
Aquí agradava
fa anys, crec. Perquè...
Quan feien tòmbola.
Quan s'emitia.
I les pel·lícules de vaqueros que feien, bueno, tenien una programació...
I la ruleta aquella del Mondragón,
On estan els diners, on estan els diners, a guanyar diners.
El Mondragón era fantàstic. Però feia un programa d'entreteniment i feia en valencià.
Sí, sí. Senyora, li ha tocat el conill.
Li ha eixit la batxoqueta i tot el que tu vulguis. Però feia en valencià i feia entreteniment. I feia un entreteniment que, veure, és el que deia Joaquim, nosaltres som cruïlla i nosaltres a vegades en entreteniment mos assemblem més als valencians.
I molts en família valenciana.
Que els Pirineus.
No, però la cosa és, per què ens enfadem? Que jo m'enfado, que no es vegi TV3 a València. Tinc família i me diuen, ara no podré veure Polseres Vermelles ni cap dels programes que seguia, no? Però és que nosaltres fa temps que no mirem Canal 9, tampoc fa temps que no mirem cap emissora autonòmica de Saragossa ni del País Basc ni res. Cada un té el seu canal autonòmic a la seva comunitat autònoma i no ens hem queixat mai. Ara sí que ens queixem. Ens hauríem de queixar perquè tindria que tindre la mateixa llibertat de veure Canal Sur, per exemple, com TV3, però sempre ha sigut així. O sigui, TV3 i Canal 33 a Catalunya, Canal 9 i el punt no sé què...
Punt 2
a Canal 9, Canal Sur... I ara hi ha com aquesta mena de guerra, només aquí als Països Catalans, de que si Canal 9 es veu o no es veu a Catalunya, que si TV3 es veu a València... no sé, ser l'estratègia del Partit Popular el fet de ser veu perquè l'han tallat TV3, o sigui, és per rotllo polític, perquè la dreta sempre ens ha tingut manipular els mitjans i com ve que se'ls colava alguna cosa per allí han tingut que ficar el tijeretazo, però bé, però jo crec que sempre ha sigut així també, no? Uh-huh. Que TV3 a Catalunya, Canal Nova València, Canal
pues, Sud. En reflexió de Jordi, cada ovella al seu corral,
també. No, però hi ha una cosa molt clara,
molt breu, molt clara. Si no,
aquí no hi ha cap reticència en el Canal Nou.
No,
ja
ho sé,
aquí no hi ha ningú que estigui en contra a Catalunya. No hi ha ningú que estigui en contra.
Ni de que arribés a Canal Sur tampoc estarien en contra.
No, cap.
No, el millor és que com que més informació t'arriba a altres llocs,
millor. Potser no hi hauria tant d'interès, però d'un país veí, de la mateixa parla, tot i que no es feia sempre en valencià, doncs, per lo menos, i d'alguna manera se coneix una mica l'accent també, perquè la gent que no ha estat, jo és que he viscut 10 anys a València, en l'època professional, a Alacant, a València i a Castelló, 10 anys. Clar, diríem que m'ho conec bé, disculpe la immodèstia. Però i llavors, d'alguna manera, ells, sobretot com més amunt, hi ha una tendència molt cap a Catalunya, cap al Barça, per supost, és tremendo, no? Però al final no es nota, quan se nota és quan entra la política pel mig i la política diu, escolteu, aquí aquesta gent mos hi menjaran. Aquí, a Catalunya, no n'hi ha cap de reticència en contra de que hi hagi un canal i durant, si no recordo malament, no sé com va funcionar, però durant 2 anys ha estat obert aquest canal perquè hi va haver un acord entre el conseller de Cultura, Tres Arres, i Cultura de la Generalitat Valenciana per a que durant aquests 2 anys nosaltres obrim la porta i després vosaltres i ja veureu el que feu, però en tot cas deixeu-nos continuar. Ells mateixos lo van tallar i aquí s'ha acabat.
Bueno, pues escolteu, ens queden 5 minutets, així que ràpidament la carabassa, Núria, la teva carabassa, ràpid.
Bueno, he dit que tenia la que ha dit Joaquim, de totes maneres, bueno, no tinc una carabassa addicional. Per als, sí, tinc un plan B per als per a tots els canals de la tele, perdoneu-me, però que cada vegada que ve el 23F haguéssim de veure els mateixos documentals, les mateixes minissèries i els mateixos telefilmes i sentir els mateixos periodistes que estaven al Congrés cobrint el 23F i dient-nos el mateix.
A més, el minut de glòria de José María García.
Bueno, vale, però ho sento, però...
Que ho va retransmetre com si fos el tour. I ahir ho vaig sentir, ahir el dimarts que vam fer un reportatge i pareixia que fos el tour, o sea, entra Tejero, no sé què, tal, ostres, ja estava
a punt.
Jo dic, quina emoció.
Jo suposo que a tota la gent que ho va viure pues, li deu fer gràcia recordar-ho, però jo crec que hi ha una mica cansa cada vegada que és múltiple de 5, perquè és múltiple de 5, que si fa 25, que si fa 30, que si fa 40, i cada vegada que no ho és, pues, perquè Lluís Omar se disfraça de rei i fan una altra minissèrie.
Si no, el de Hombres de Paco
ja n'hi ha prou.
Se disfraça de teniente coronel Tejero. I la teva carabassa?
Mira, també va relacionada amb la tele.
Caramba, avui la tele.
Sí,
eh?
Sí, mira, que m'agrada molt. No, és el final d'Operació Triunfo, que diu molt també. O sea, la Jazz Music s'ha barallat ja en Telecinco. Vaig veure la gala final, no la vaig veure, perquè no puc aguantar més de 10 minuts, no? Però vaig veure i dic, en una mateixa empresa han fitxat, han subcontratat a la Jazz Music per fer Operació Triunfo, un programa que fa 10 anys pues, porta triomfant, però que aquest any no arriba ni al 13%. És el programa més car que hi ha a la televisió. I clar, com a empresari vacile, que me mereix no el seu respecte, però algunes coses que diu, pues vale, té raó,
sí, té raó.
Com a empresari, i que bueno, si no me doneu els beneficis, vos heu de tancar la paradeta. I vaig veure la gala, tots manipulat pel Toni Cruz i el Mainat, sí. Es deia, de protestar contra Telecinco de que havien tret un dels millors programes de la tele que havia fet tanta història. Però què? Però no donàveu diners, estava en una cadena privada. La martingala aquesta que es va muntar, no m'agrada.
A més, estava fins i tot, crec que un dels trofeus trencat.
Sí, també, imagina't
no,
com estava, no?
Se'l va carregar aquella.
La Eva Perales, aquesta, sí. I deia això, dic, ostres, i a més, pues, si tan bon productor de televisió ets, Toni Cruz, si portes 10 anys fent un format, intenta que evolucioni una mica perquè la gent s'entretingui. És la diferència que dic sempre que hi ha entre Operació Triunfo i Gran Hermano.
Sí.
En Gran Hermano podrà ser el que sigui aquest programa, no? Però és barato perquè és una casa, fiques a uns quants analfabetos allí cridant-se, insultant-se, però cada any passen coses diferents, saps? Cada any pues, un diu una cosa, diu una altra, la Mercedes Milà pues, ensenya quin tipus que té i com li agraden els homes, s'empela
el
cos,
i
fora el tabac, i Operació Triunfo serà el mateix. O sigui, Operació Triunfo era Lluvia d'Estrelles, era cantar i que tres te jutgen, cantar i que tres te jutgen, i no hi havia cap novetat més.
Per tant, la teva carabassa
para sí, para Toni Cruz i Mainat. Que si m'escolten, per favor, no.
Fals trincos,
fals trincos. Que tot lo que s'ha quedat fent.
Sí, sí, que no deixo de fitxar-me si m'heu deixat alguna vegada.
Sí, sí, perquè la veritat és de les productores potents, Jazz Music i la que s'ha.
Ara ja no estan a la Jazz Music els dos, eh? Han marxat, han marxat. Van estar només com a direcció d'hotel.
Quan Risto va deixar tot aquest ambient, això és natural.
Perquè era la gràcia, ell va ser el canvi, o sigui, el canvi que n'he estat.
Ara, si hagués estat el Risto Mejide, tampoc hagués triomfat perquè ja portava 3 anys i cansava.
És que les coses al final totes tenen un final i quan arriba el moment arriba i no hi ha qui ho aixequi. Dius, home, he sigut capaç de posar l'audiència allà dalt, doncs un dia et caurà.
Et caurà, ja
que puja, cau.
Però que no em venguin que portem 10 anys i encara que siguéssim cars, tenim que tindre el dret de sortir a la tele totes les vegades que volguéssim.
Com si fora una ONG, també.
Me pareix una prepotència per part d'aquesta gent quan, mira, si ets productor i portes tants anys a la tele, trenca't el cap, fes alguna cosa més barata i més audiència.
Tothom se posa burro en alguna vegada.
Sí.
Bueno, fins aquí el parlar per no callar. Déu-n'hi-do, avui, la xerrada ha estat apretada. Teníem bons tertulians que, com cada setmana, posen el seu parer sobre diferents punts de vista damunt la taula i a través de les zones de la teva emissora municipal. Joaquim, moltes gràcies.
A vosaltres.
Bona setmana. Sí. Núria, gràcies. Bona setmana.
Adéu.
Jordi, què tal l'estreno?
Bé, mira, la primera vegada sempre fa mal, diuen, no?
Vinga, bona setmana. Vinga, adéu. Al parlar per no callar, la tertúlia radiofònica a la teva sintonia municipal. Tornem el proper dijous, eh? No te ho perdis. Fins llavors que acabes de passar una molt bona setmana. Aquí t'esperem per parlar per no callar. Apa, adéu-siau. Now the gravy trains run over you.